11 minuts i arribarem al punt de les 12 del migdia. Encarem ja la recta final d'aquesta segona hora del programa. Com cada dimarts, a aquesta hora mirem cap al cel perquè obrim la secció Estels en col·laboració amb l'Associació Astronòmica Valldoreix Sant Cugat. Avui ens visita el membre de la Junta Directiva, Jesús González. Jesús, molt bon dia a aquesta hora.
Bon dia, Sergi.
Avui tocarem Mart. Volem parlar dels misteris de Mart. Primer de tot, Jesús, d'on ve el nom, el planeta Mart?
Bé, el planeta Mart presenta a ull nu dos trets característics que no varen passar desapercebuts a les civilitzacions més antigues que observaven el cel i a fos per endivinar el seu futur, demanar favors als seus déus o per determinar quan s'havia de sembrar o recollir la collita. El planeta Mart presenta a simple vista una tonalitat rogenca, o color del foc i de la sang, i per tant no és estrany que tant els grecs i més tard els romans bategessin el planeta amb el nom dels seus déus de la guerra, As i Mart, respectivament. A més, cal afegir que el trajecte de Mart és aparentment erràtic, vagareja a través del firmament, va cap endavant i de cop comença a recular, a anar cap endarrere. Aquest fet afegeix encara més la incertesa i imprevisió associada a totes les guerres.
Planeta Mart, Jesús, o planeta vermell?
Mare?
Dic planeta Mart o planeta vermell?
Bueno, es pot dir planeta vermell o planeta Mart.
Sempre que parlen del planeta vermell,
sí,
ja sabem ara a quin planeta es refereixen. Perquè el planeta Mart ha estimulat des de sempre l'interès i la imaginació dels homes, i ens hem fixat tant, Jesús.
Bueno, des de sempre el planeta Mart ens ha captivat i des de l'antiguitat ha estat envoltat d'un halo de misteri i també ha estat una font d'especulacions durant segles sobre la possibilitat de que el planeta pogués albergar una civilització rival més avançada que la nostra que ens volia envair. Paradoxalment, som nosaltres els habitants de la Terra els que ara mateix estem envaint el seu planeta, pacíficament, és clar, amb objectius científics.
Però realment tenia fonament la creença que hi havia vida intel·ligent a Mart com per anar a buscar-hi i dedicar-hi tant interès, Jesús?
Sí, bueno, podríem dir que les històries de marcians invasors s'originen sobre l'any 1877. Aquell any, Mart i la Terra estaven en oposició, vol dir que estaven en línia recta i, al mateix costat del Sol, com si diguéssim. El que vol dir que es van apropar molt i, per tant, els astrònoms van aprofitar per apuntar els seus telescopis cap al planeta per estudiar la seva superfície. L'astrònom italià Giovanni Schiaparelli, director de l'Observatori Vera de Milà, va provar el nou telescopi de 21,8 centímetres. Amb aquestes observacions i les que va fer durant els 10 anys següents, Schiaparelli va cartografiar amb molt detall la superfície de Mart. Potser massa detall, com veurem, no? L'astrònom italià va batejar els accidents topogràfics marcians amb noms bíblics i de la mitologia grega, per exemple, el mont Olimp, no? No obstant, el més notable del seu mapa i també de la seva personalitat a la història de l'astronomia, del seu mapa topogràfic, és la xarxa de línies rectes ben definides que Schiaparelli cregué veure, causat per l'efecte òptic, conseqüència de les imperfeccions de les lents dels telescopis de llavors. Schiaparelli va entapissar en els seus mapes de mar amb aquestes línies i les va anomenar en italià Canali. El problema ve que la premsa anglesa la va traduir impròpiament, com a canals. Canals vol dir artificials, fets per la mà de l'home, en lloc de channels, que vol dir que és una paraula sense connotacions, no pot ser, no vol dir ni artificials ni vol dir naturals. Per tant, la història comença aquí, de les invasions dels marcians.
És a dir, que aquí comença una mica la por d'invasions de marcians?
Sí, sí. Pensa que, per exemple, l'any 1908, després del mapa de Schiaparelli, el multimilionari i astrònom nord-americà Percival Lowell, investigador de gran prestigi en el món de la ciència, va arribar a la conclusió de que els canals havien estat construïts per éssers intel·ligents, per manar l'aigua des dels casquets polars a les zones desèrtiques on escassejava l'aigua, no? Pensem que en aquella època s'estava construint el canal de Panamà, gran obra d'enginyeria i fruit de la tecnologia de principis del segle XX, precisament inaugurat a 1914. Per tant, és lògic que es pensés indegudament que aquests suposats canals havien estat construïts per una civilització molt avançada tecnològicament.
Que serien els marcians, Jesús?
tenien, evidentment, els marcians, aquests sers de color verd, petits, però molt intel·ligents.
Que tots n'hem sentit a parlar, però que no crec que els haguem vist mai.
No crec que els veiem mai.
Vosaltres tampoc, des de l'associació. No. A vegades poden jugar amb les passades, per tant, també, els efectes amb els telescopis, Jesús?
Sí, però això era més propi en altres moments en què els telescopis no estaven tan avançats tècnicament i no hi havia tampoc software per fer correccions amb les aberracions que poden tenir les lentes, i la imaginació feia la resta, I a més, si hi havia una traducció mal feta, doncs la qüestió ja estava servida, no?
Exacte, ja era la bomba. I clar, a més, que dèiem, el que es diu en anglès arriba a tot el món.
Sí, clar.
I traducció errònia.
Tothom es pensava que aquells canals que realment no existeixen, hi ha gorges, però no hi ha canals, no? I per tant això va portar una certa confusió.
A dia d'avui, Jesús, seria viable, per tant, la vida al planeta Mart?
Bueno, a Mart, al igual que Venus i la Terra, està dintre del que es denomina la zona habitable. Aquesta també és coneguda com la zona Goldilocks i es defineix com l'anell al voltant d'una estrella en què arriba el flux de la seva energia i permet a la superfície dels planetes que estan dintre d'aquest anell mantenir-se a la temperatura adequada perquè existeixi l'aigua en estat líquid, és a dir, entre 0 i 100 graus. Si fos per sota de 0, estaria glaçada i no serviria per la vida, i si estés per sobre dels 100 graus, estaria en fase vapor. Estar a la zona habitable és una condició necessària, indispensable, però no és suficient per a l'existència de vida a un planeta. En efecte, les condicions específiques actuals del planeta Mart dificulten, per no dir que pràcticament impedeixen la vida. En el cas de Mart, per exemple, l'existència d'una tènue atmosfera pràcticament inexistent, sense pressió atmosfèrica que permeti mantenir l'aigua en estat líquid, sense oxigen, sense camp magnètic tampoc que protegeixi el planeta del vent solar i de les radiacions còsmiques, i el contrast tan fort de temperatures entre 20 graus i 50 sota 0 redueix enormement les possibilitats de vida tal com la coneixem actualment. Malgrat els recents descobriments, el ventall d'opinions de la comunitat científica sobre la possibilitat de vida a Mart, tant passada com present, persisteixen encara alguns dubtes de si algun cop va existir vida a Mart, quan l'atmosfera era més densa i hi havia aigua líquida en abundància. Precisament, els principals assaigs de la Curiosity, que va aterrar o va martitzar el passat 6 d'agost, són els biològics, és a dir, aquells que ens poden donar informació i pistes sobre la presència de substàncies orgàniques derivats de la química del carboni i poder fer un inventari dels elements fonamentals que formen part de les molècules dels éssers vius i, a més del carboni, com són, per exemple, l'hidrogen, l'oxigen, el fòsfor i el sofre. De moment, doncs, no podem afirmar actualment l'existència de vida a Mart.
Exacte, Jesús. La conclusió és aquesta. Ara mateix no podem afirmar que hi hagi vida, que sigui viable la vida a Mart, però sí que s'estudia si en algun moment va poder ser-ho.
És això possible.
No seria anar enrere, doncs, haver fet un pas enrere, no?
Bueno, estudiant el planeta Mart podem estudiar, pues, un poder, potser l'origen de la Terra i potser el nostre futur, no? És evident que probablement en algun moment va tenir un camp magnètic i una atmosfera, hi havia aigua líquida i potser va haver-hi éssers vius, no sabem a quin nivell, si eren molt elementals o si ho eren menys, no? Però això és el que es tracta d'esbrinar amb els projectes d'exploració del planeta Mart que es van desfermar a l'inici de la Guerra Freda entre Rússia i Estats Units, per cert, amb molts fracassos. El planeta Mart pràcticament és un cementiri, pues, de cadàvers metàl·lics, no? De projectes que han fracassat. Però ara, amb la Curiosity, amb els dos exploradors que van tenir, que encara un d'ells encara funciona i el que es llançarà l'any que ve, doncs podem arribar a tenir unes conclusions. Però jo crec que fins que no hi hagi una missió tripulada que vagi a Mart, no podrem saber si realment hi ha vida encara o si únicament ha existit en el passat.
Perfecte, Jesús. Ens queda un minut. Tanquem, si sembla, recordant un acte que teniu programat a l'agenda de l'associació, que ja tindrem temps d'anar recordant, però és aquesta visita que ens avançava ja la temporada passada, la Carme Mas, quan es parlava tant del bosó de Higgs, aquesta partícula de Déu, una visita d'un dels científics que ha estat a Melbourne, implicat en la investigació, és el doctor Ramon Miquel, que serà aquí a la Casa de Cultura a les 8 del vespre el dia 25 d'octubre i, a més, aquest és un acte obert a la ciutadania.
Sí, sí, totalment.
Una ocasió única, diries, per sentir a parlar una persona que domina.
I encoratjo a tothom a assistir-hi perquè és un tema de rabiosa actualitat. En aquell moment, en el CERN de Ginebra, s'està arribant ja a les últimes fases de l'estudi del bosó de Higgs. Per tant,
doncs ja us esperem que la gent respongui i seguirem fent extensible aquí des del programa. Gràcies.
De res.
I ens tornem a veure un altre dia.
Fins un altre dia.